uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti.
Qui no recorda aquesta escena que acabem d'escoltar, El silenci de los corderos, protagonitzada per Anthony Hopkins i Jodie Foster, que es va estrenar l'any 1991, fa 4 dies, concretament 31 anys. O aquesta veu a Succession.
El presidente me lo debe todo. Y ahora que necesito un poco de protección, ese acojonado del coño está desaparecido. Empiezo a creer que hemos sido demasiado poco rigurosos mediáticamente con el presidente.
¿Crees que reaccionará bien si le presionas un poco?
Siempre que llamo, contesta Michelin y me dice, paciencia, ya viene la caballería. Necesito ventaja.
Són només dos dels milers de personatges de la història del cinema a qui ha posat veu el nostre convidat. Una veu que segur que molts heu reconegut i darrere de la qual hi ha un grandíssim actor que ha doblat milers i milers de pel·lícules i sèries. És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda el Camilo García, ajustador, qüestió i subraiem ajustador important, director i actor de doblatge. Camilo García, bona tarda.
Bona tarda.
Repassarem part de la trajectòria amb Mònica Folquet. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que està fascinada amb el Camilo, buscant pel·lícules. Volia posar, jo què sé, 34.000 documents. Dic, bueno, calma, perquè si no...
Té feina, té feina.
No, té molta feina, ha tingut molta feina. Però el Camilo García feia teatre i d'alguna manera, per entrar en matèria, va entrar en el món del doblatge per casualitat.
Bueno, sí, més o menys.
Més o menys, no?
Sí, sí, sí.
Com va anar això? Què va passar?
Vaig anar un dia, vam fer una prova petita i vaig pensar, mai a la vida podré fer aquesta feina perquè és molt difícil. Vaig entrar en una sala fosca amb una pantalla i vaig veure com es feia això i la prova meva va ser horrorosa. Vaig dir, no, segueixo el teatre i és el meu. El teatre ha fet coses molt importants i no tan importants, però va arribar un moment que vaig dir, bueno, em dedico a això perquè això m'agrada i tinc que aprendre aquest ofici, i el vaig aprendre i ja està. Llavors he fet sobretot direccions i ajustos i he doblat moltes pel·lícules.
Segons tinc entès, el Camilo García es va presentar a la prova del personatge de Han Solo de Star Wars,
sí.
Tot i que no les tenia clares, no ho tenia clar, li van otorgar el paper de Harrison Ford.
Sí, sí.
De qui diu que el van escollir ell perquè la seva veu és la que s'assemblava més a la de Harrison Ford en aquell moment.
Que la fuerza te acompañe.
Aquella pel·lícula que, pel que ha explicat a la Mònica Folquet, era una pel·lícula una mica estranya, no l'enteníeu massa, no? Quan l'estava doblant.
Era molt rara, sí, era una pel·lícula molt estranya. Una pel·lícula nova, amb personatges estranys, i eren les galàxies, però les galàxies estaven sempre... es veia com si fos una cosa molt... Bueno, havíem fet cinema d'aquest distòpic, però això era nou, era totalment nou. Era com un western a les galàxies. I, bueno, el personatge de Harrison Ford, de Han Solo, ell era un actor que havia començat feia molt poc, sí. Era molt nou, i també va buscar una veu nova. Per això l'any 76, jo, que feia cosetes petites, em van dir, tenim que buscar una veu nova, i em van agafar.
Uh-huh. És curiós, perquè ara, quan tires enrere l'any 70, 76, clar, tires enrere és quan anàvem al cinema a veure la Primera Guerra de les Galàxies, sí, i clar, sí. Et vèiem i t'escoltàvem a tu.
Sí, senyor.
Que era el Han Solo d'aquella època. El Camilo García, doncs, ha dut Anthony Hopkins en més de 50 pel·lícules, a Gerard Depardieu també en 50, a Gene Hackman en 28, a Harrison Ford en 22, a Tommy Lee Jones en 23, i així un llarg, etc. En algunes ocasions, aquí hi ha un trauma que es produeix, sobretot els que consumim cinema en doblatge, que és quan es canvia l'actor de doblatge. Això, com ho viviu des de dins, no? Quan hi ha un canvi de...
Bé, a vegades bé, a vegades no també. Això és la productora que vol fer proves i càstings, i fa càstings, a vegades, però t'agafen pensant, mira, aquest personatge segur que l'he fet jo, i quan faci el meu càsting diran que sí, que val la pena, i que el segueixo fent jo, però a vegades passa que no, que el senyor o la senyora que ve de Hollywood encomanada, diu, no, vull aquesta altra veu. o a vegades el personatge no em va tan bé, no sé, són coses, que jo no puc dir ara, no em va agradar que havent fet el Han Solo després l'Indiana Jones no ho vaig fer jo. I
per això ho dic, però clar, això pels que som fans, no només de l'actor, sinó de la veu, sí, del doblador, de l'actor, que el doble, que també després parlarem de que s'hauria de valorar d'alguna manera, per exemple, els Premis Goya, per exemple, que es fa una feina en moltes ocasions d'actor i de doblatge. Clar, quan es produeix aquests trencaments, els que som fans d'aquell actor queden una mica com trasbalsats, sí, d'aquest canvi, no?
Jo
tinc la sensació que no es té massa cura amb això.
Són coses de les majors, de les terres de Hollywood, o de qui sigui, no? La Warner,
que canvien
la Fox,
i tant se'ls hi enfot.
I de tant en tant diuen, no, aquesta veu no ens agrada, posem una altra, ja està. I s'ha acabat. I no, pues, i bueno, m'agradava i tal.
I no hi ha res més a fer. El Camilo García, com dèiem, és actor de doblatge, és ajustador, és director. Explica'ns una mica quina diferència hi ha entre director, ajustador. Evidentment, actor ho entenem, però quina és la feina? Què diferència d'un director d'un ajustador?
Bé, l'ajust es fa a casa, o jo ho feia amb les movioles, amb la pel·lícula que muntava amb un projector d'aquells antics, anaven davant i darrere, veia les frases de la pel·lícula, tenia una traducció feta per un traductor, però tenia que encaixar-ho en la boca dels personatges, encaixar-ho amb la boca i amb els mateixos matisos. I això és el que tens que aprendre, perquè després, quan entri a la sala, aquell ajust que tu has fet sigui una cosa fàcil per al que està doblant. I bueno, és difícil perquè...
Aquí hi ha una feina de passar el text a ajustar-lo, no?
Ajustar-lo a la boca, amb el mateix ritme, el mateix temps de frase i buscant les labials. És una cosa que ara pràcticament no es busquen ni es troben. La labial era el que dona la impressió de que realment, si agafes totes les Bs i les Vs i les Ms i les Ps, vol dir que aquella boca possiblement està parlant en un altre idioma i tens la situació que penses que realment això no està doblat, sinó que està dit en un altre idioma. I això era una feina molt maca i es feia molt de temps. Es feia, a vegades, ajustar una bona pel·lícula estaven 2-3 setmanes. Ara, actualment, per desgràcia, es fa de seguida i ja, es nota, francament es nota.
Però, perdoneu, per ajustar havíeu de canviar el text que us havien traduït?
No, tenies que reduir-ho una mica o posar-li més lletra, però dient el mateix. I aquesta és la feina forta de l'ajustador. Una frase que en anglès era molt ràpida i en espanyol, en castellà o en català és més llarga, tenies que reduir-la de tal manera que diguessis el mateix, buscant sinònims o el que sigui, traient una preposició, o canviant una cosa, buscant la labial, perquè jo tingués la mateixa mida. I això és l'ajust. No és fàcil, perquè tens que estar ficat en el món aquest. I la traducció a vegades és molt bona, però a vegades és massa llarga o massa curta. I llavors tens que explicar el mateix que diu en anglès o en l'idioma que sigui, l'original, però amb la mida exacta i que no sigui ni més llarga ni més curta.
Podríem dir que hem passat de la feina artesanal a una feina més de producció...
Sí.
Com ho diríem? Sí, industrial?
Sí, no, està clar. Sí.
Bueno, amb la Mònica Folquet volem fer un repàs a un grapat d'actors. Alguns d'ells, que ara en parlem amb el Camilo, que a mi també m'encanten. L'he consumit sempre, a més, els he vist sempre doblats, el que no
havia tingut... M'agrada molt que t'agradi el doblatge.
Sí. Bueno, sí, crec que sóc dels pocs, sí. Ja, dels últims. Jo sempre dic que amb la versió original, bueno, doncs hi poso interès i focalitzo i m'ho vaig mirant, però quan és el cinema o sèries doblades, el meu cap descansa i pot disfrutar i puc assabentar-me de tots els matisos, perquè malauradament l'anglès no el domino a la perfecció.
Això és perquè està ben ajustat.
Exacte. I sí que estic d'acord amb el Camilo García, que per mi un dels canvis, que em sembla que abans a micro tancat li comentava, és que a vegades em decepciona una miqueta perquè aquesta pressa, o no sé exactament què és el que... aquests canvis que s'han produït en el món del doblatge, falta aquest ajustament. Falta, a vegades veus, dius, això grinyola una miqueta, cosa que abans Camilo no passava. A veure, Mònica, per on comencem aquesta excursió?
A mi, si em permets, un momentet només abans, m'agradaria saber si el Camilo, que fa més de 50 anys que es dedica a aquesta feina, ha fet alguna cosa especial, tenint en compte que la veu és la seva principal eina de treball, si no ha fumat mai, si s'ha cuidat especialment, si ha fet alguna cosa que també seria aplicable per la gent que fem ràdio.
No, jo he fumat molt, 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 molt. Fora estocados a punta pala, i, però bueno, i realment la veu ha canviat. Si sense el Hawkins de l'any 90 o el Han Solo dels anys 70, realment la veu ha canviat. Se m'ha fet més gran, i també soc molt més gran jo. I, però bueno, el timbre em sembla que s'assembla. Tinc ara molt més baixos, o sigui, la veu, el sentit baix de la veu, la timbre, perquè tinc més anys, res més. Però no he fet res curiós. Ara, això sí, fa 20 anys vaig deixar de fumar i em sembla que això m'ha anat molt bé per la salut en general.
Val, em prenc nota. En fi, repassem aquests grans personatges. Dèiem Anthony Hopkins, Gene Hackman, Gerard Depardieu, Nick Nolte. No acabaríem mai, però anem a pams.
Sé que era usted una presa fácil para los chicos. Se dejaba sobar en los asientos traseros de los coches, soñando solo con escapar de allí, con ir a donde fuera. Y así fue como llegó hasta el FBI.
El silencio de los corderos, que l'escoltàvem també abans, va ser la primera pel·lícula en què va doblar Hopkins, i després en van venir moltes. Dràcula 92, Thor el 2011, o lo que queda del dia, on fa de majordom, sí, al costat d'una Emma Thompson espectacular.
I ell també és.
Leo estos libros. Cualquier libro. Para desarrollar mi dominio y conocimiento del idioma. Leo, para ampliar mi educación, señorita Kenton. Debo pedirle, por favor, que no perturbe los pocos momentos que tengo para mí mismo.
Hopkins és l'actor que li ha agradat més doblar?
Sí, és un d'ells. Ara jo tinc el meu preferit, que és Gene Hackman. Ho dic sempre, perquè em sembla que és, per mi, l'actor que actua com jo actuaria si pogués fer cinema o teatre.
Això seria el Hackman, però el Hackman, català.
Bueno, m'agradaria, ojalà, no?
Que bueno. Bueno.
Sí, però ja veus que la veu ha anat canviant una mica. Però aquest personatge del majordom, a mi em va agradar molt fer-ho, perquè canviava totalment la interpretació de Hawkins, de fer un assassí i caníbal, i un personatge molt... Aquí era un senyor que pràcticament no parlava sempre estava al costat del sí senyor, tot era un personatge contingut al màxim, i per mi és de les millors interpretacions seves, incloent el silencio de los corderos.
I una de les últimes també de Hopkins.
Fecha de nacimiento?
Viernes 31 de diciembre de 1937.
Ahora está viviendo con su hija, ¿es correcto?
Sí, hasta que vaya a vivir a París.
Papá, ¿por qué sigues con lo de París?
Sí, me lo dijiste.
No lo hice.
Perdona, Anne, me lo dijiste el otro día. ¿Lo has olvidado? Lo he olvidado.
Meravellosa pel·lícula, El Padre, que a més va valer l'Òscar a Hopkins l'any passat, i a més explica una història molt dura d'una persona que va perdent mica en mica la consciència de la seva realitat perquè pateix doncs, o Alzheimer o algun tipus de demència. És més complicat el doblatge amb personatges tan intensos?
Sí, ell i jo ens coneixem molt. Jo el conec més que a mi, però jo la seva trajectòria la conec molt bé. Sent molt bé quan vol una cosa, quan amb una mirada m'està dient el que vol, i jo procuro servir-lo, senzillament, però clar, servir un actoràs d'aquest tipus és impressionant, no? I aquí, bueno, aquí el padre, vaig anar a veure la pel·lícula, me la van passar a l'estudi i em va dir, mira, vamos a doblar esta pel·lícula, ¿vale? Molt bé. I la vaig veure, em vaig quedar acollonat de dir, quina feina fa aquest home? No m'estanya que estigués ja pels Oscars, no? I vaig dir, fa molt temps que no dirigeixo, no ajusto, però en aquest cas l'ajust ja estava fet i bastant ben fet, i vaig dirigir la pel·lícula per última vegada, suposo que serà la meva última direcció. Vaig dirigir la pel·lícula perquè em va agradar molt i era molt intimista, anava molt bé amb la meva forma de treballar, i li vaig agafar molt bé el senyor Hawkins amb 83 anys.
Com és? Com sorgeix aquesta relació entre l'actor que dobla? Ara fa un moment em deia, ens coneixem molt, no? Com sorgeix aquesta relació?
He doblat en 50 o 60 pel·lícules, el conec molt. El conec perfectament. Sé el que vol sempre. I que ell té un modus operandi molt important i jo sé molt bé per què està mirant d'aquesta manera, per què parla d'aquesta manera, per què susurra, per què crida i per què està l'intríngulis de la seva interpretació la tinc que agafar jo, perquè jo funcioni. I si jo faig una cosa i ell fa una altra, doncs malament. Una cosa és que la seva veu original no sigui exactament la meva, però sí els tons que dona i el que fa i els tons que jo tinc que agafar-li. Curiosament, el Silencio de los Corderos va guanyar un Òscar i ara, amb 83 uh-huh. anys, ha guanyat un altre. He tingut la sort de doblar-lo els dos Òscars que té. Que es mereix el que vulguis, és un gran actor.
Però com dèiem fa un moment, el seu preferit d'alguna manera és Gene Hackman, que per cert d'aquí 3 dies farà 92 anys, sí. I en fi, vostè diu que és el millor actor com a actor que
el que més m'agrada, el que més m'agrada. Que no, més... No dic que
a mi també sempre m'ha agradat molt Gene Hackman,
molt.
Sempre,
molt.
Però trobo que se l'ha reconegut poc, no sé, és una sensació
bé,
potser...
perquè no era tan figura i perquè ell tampoc li importava massa, ja. Ell feia les feina com a Déu, sí, com a Dios, sí. I la feia molt bé i sempre qualsevol pel·lícula d'ell veus un actoràs fabulós del mètode, perquè ell va estudiar el mètode a Nova York amb gent Elia Kazan i companyia, i quan va començar a fer, primer en papers petits, a Bonnie Clyde feia un paper molt, molt curt i era el germà de la Bonnie, i a poc a poc va començar a fer papers i està immens sempre que li duplat, dic, ostres, per fi.
Sí, sí.
Sembla que la seva veu és la meva o la meva és la seva.
En el fons, però, el va començar a doblar també com per una mena de casualitat, perquè qui el doblava es va posar malalt, sí. I vostè el va substituir.
Sí, perquè aquests senyors tenen ara 90 anys, jo encara no arribo a això, i ja l'havien doblat altres primers espases d'això, sí. I a vegades pues, aquests senyors es posen malalts o el que sigui, i em va tocar fer-ho també per casualitat, de rebote, i vaig començar a fer-lo i vaig pensar, ostres, que m'he perdut ara tinc ganes de doblar-lo i sempre, pràcticament sempre, el doblo jo.
Molt bé, escoltem-lo.
Soy el comandante de esta nave. ¡Cállese de una puta vez! Cobb, llévese al señor Hunter de la sala de control y dígale al teniente Zimmer que venga ahora. Al USS Alabama. Los misiles de los rebeldes están siendo cargados. Códigos de lanzamiento comprometidos. Amenazan con lanzarlos contra los Estados Unidos. Establezcan alerta 2. Lancen 10 misiles Trident inmediatamente. ¡Están cargando sus misiles! ¡No tenemos ni un minuto que perder!
És una de les escenes de Marea Roja del 95.
Boníssima, aquesta, boníssima.
I no és fàcil,
El paper del comandant aquest tan impulsiu. Però Hackman es va retirar el 2004, va decidir anar-se'n a viure al seu ranxo. Es va sentir...
Ja estava fart. Estava fart de tanta feina. I va dir, mira, jo me voy a mi ranxo con mi senyora i ja està. I està allà en el ranxo, encara viu, afortunadament.
El troba a faltar?
Sí, molt. Molt, 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 molt.
A veure, Mònica, que tenim... Clar, ens queden molts actors per repassar.
Sí, Christopher Lee, vostè el va doblar en el paper de Saruman al Señor de los Anillos.
Sauron ha recuperado mucha de su fuerza perdida. Aún no puede hacerse corpóreo, pero su espíritu no ha perdido su poder.
Va ser un repte especial, aquest doblatge?
No gaire. És posar la veu, una veu important, perquè ell la té fabulosa. Ell li cantava òpera, és un baix, un bajo barítono, meravellós, havia cantat òpera i tal. Però aquest també té ara 90 i pico d'anys, o sigui, estem parlant d'actors molt vells, molt vells, i clar, jo els he agafat una mica més jove que ells i he vist com treballaven i he procurat estar a la seva altura.
El que sí que va ser un repte va ser el Cyrano de Bergerac, protagonitzat per Depardieu.
¿Puedo saber por qué mi nariz miráis?
¿Yo?
¿Os desagrada?
Su esencia se equivoca.
¿Es larga y afilada como un pico de oca?
De mirarla he tenido buen cuidado.
¿Y puedo saber por qué no la habéis mirado?
No sé.
¿Os da asco?
Señor.
¿Os da pena el color que tiene?
Señor.
¿Su forma es obscena?
De ningún modo.
¿A qué viene ese tono de desprecio? ¿Tal vez es muy grande para un mirón tan necio?
Aquí va haver una feina extraordinària que a mi m'agradaria molt que ens expliqués.
Any 90, si
trobem. Any 90,
sí. Sí, ben passat d'un document.
Els 90 han sigut anys importants.
Aquesta dada és important.
Bé, em van dir que la volien en vers i la vaig fer en vers. ajustar.
També la veu ajustar en vers?
Jo.
No, ja.
Vaig agafar la moviola d'aquella època, que no era una moviola, era un vídeo d'aquests normals.
Sí, amunt i avall, Betamax.
I la vaig fer en vers perquè m'ho van dir. Dice el cliente que la quiere en verso. Li faré en verso. Versos alejandrinos, arribados en pareado con sus hemistiquios. I esta feta és una feina brutal. Brutal, no perquè la faci jo, però...
No, clar.
Inclús ha fet una tesi, una noia que va tornar boja, va comunicar, i a la Universitat de Burgos, de Valladolid, i a Sòria, hi ha una tesi publicada sobre el doblatge d'una pel·lícula. La primera vegada que em sembla que és una tesi, que és doctora, noia, doctora, perquè es va tornar boixa. I va pensar, com pot ser que un senyor faci un tirano nou, absolutament nou, no tenia res que veure, i això que vaig agafar totes les traduccions en italià, una catalana molt bona, que hi va fer flotats, és a dir, vaig agafar tot això, va servir per fer un nou tirano ajustada a la boca, i en pareados versos alejandrinos. I vaig estar 3 mesos per ajustar, ¿vale? O sigui, l'ajust, parlem d'ajust, 3 mesos. I vaig entregar la pel·lícula i realment és una cosa que la gent diu, però com pot ser? Està tot rimat i tots els versos estan comptats. Bueno, vaig estar a casa com un boig.
No, i tant.
La meva dona deia, però t'has vuelto loco. No m'he vuelto loco. Vull fer una cosa que no s'ha fet mai.
Sí, no?
Aquí està. Sí.
Bé, en aquest repàs no ens podem deixar una escena que els que ja tenim una edat crec que no oblidarem mai.
Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? ¿Usted, teniente Weinberg? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Tú no quieres la verdad, porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro. Me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho?
¿Gargantes? ¡Oye, no el código rojo!
¡Por supuesto que lo hice, joder!
Algunos hombres buenos, protagonitzada per Jack Nicholson i Tom Cruise al 1992. Nicholson és un actor amb molts registres, conegut per interpretacions fosques de personatges una mica neuròtics. Recorda aquest doblatge, concretament?
Clar que el recordo.
Tot aquest take que hem sentit, és tot seguit?
Aquí em sembla que hi ha 5 o 6 takes.
Però com recuperes, si estàs en un crescendo, com hem sentit, com tornes a reenganxar?
Sento el que he gravat abans i continuo. En aquells moments es feia amb els 35 mil·límetres, no tenien vídeo. En aquell moment, bueno, suposo que en aquests anys es feia amb la pel·lícula tallada amb una cua. I començava el teix i pam, i si valia, valia, i si no valia, els repeties. I així contínuament. I aquí em sembla que són 5 o 6 teix seguits. I per això també és un rebote, perquè aquest actor el doblava sempre un grandíssim actor de doblatge, Rogelio Hernández.
Sí.
Meravellós. Uh-huh. I li anava molt bé amb ell, però en aquell moment estava malalt. I vaig dir, bueno, pues, a veure, farem proves. I vaig provar jo mateix. I vaig dir, mira, el faré jo.
Ara que mencionaves el Rogelio, recordo, se'n recorda, senyor Marcelí, que va venir a Catalunya Ràdio, sí, i van disfrutar, que em vaig passar tota l'entrevista, com ara estic fent amb el Camilo, amb els auriculars, escoltant, i dius, que estic parlant amb Robert Redford, estic parlant amb Jack Nicholson, estic parlant una mica avui, és el que em passa, no?, que estàs escoltant.
També vaig dir que no el doblaria mai més, perquè és molt, molt difícil, Nicholson. I no va amb la meva forma de treballar. A mi m'agrada més reposar tot, encara que tingui que parlar de pressa, perquè això està rapidíssim, era una boca... Pa, 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 pa. Encara que sigui això, penso que no és un actor que em va massa bé. Ara, en aquest paper, doncs, tenia que fer-ho bé, evidentment.
Doncs amb la de grapat d'actors que ha fet, un no va bé?
M'agrada més Jim Hackman.
Això m'ha quedat clar que...
Això ho vaig fer perquè ell no podia i perquè, bueno, vaig ser
el sortir l'urgència.
El substitut. Estava al banquillo i vaig sortir a jugar.
El Camilo també va doblar Richard Crenna fent de coronel Trautman a, atenció, Rambo 3.
Nosotros no te convertimos en una máquina de guerra. Nos limitamos a pulir las impurezas. Tú siempre estarás en lucha contigo mismo hasta que aceptes lo que eres. Hasta que completes tu círculo. Bien, tengo que entrar en acción. Prométeme que irás a verme cuando regreses a los Estados Unidos.
Prometido, coronel.
Lo comprendo.
Això del coronel Trautman porta cua, perquè a partir d'aquí, bueno, de paròdies d'aquestes, no sé si el Camilo n'ha sentit un...
Imagino que sí, moltes.
Aquí al programa tenim el nostre Rambo, no?
Ah, tenia un Rambo.
Dios mío, es horroroso. Después de tanto tiempo me reencuentro con el coronel Trautman. Dios mío. Quiero intervenir como sea. No. ¿Cuánto tiempo llamándote por el walkie-talkie? Nunca me respondes, maldito coronel, Dios mío. Ahora que nos hemos encontrado, tenemos que volver a trabajar juntos. ¿Quieres venir conmigo a Rusia o a Ucrania? Voy a estar a sus órdenes sin rechistar, Dios mío. No va a quedar ni un Charlie,
Mambo,
Dios mío.
Mambo, cálmate.
Cuando, para sobrevivir a la guerra nos vamos a convertir en guerra.
Sí, hombre, sí, ens ho dius cada tarda. S'ha creat com un personatge, Rambo.
Bueno, està bé, home. És una mica bel·licós, no? La guerra.
Sí,
pues ara té una oportunitat fabulosa. Anem a Ucrània. Vamos a Ucrània.
Dios mío, cuando usted quiera, Dios mío.
A matar comunistas.
Estoy preparado.
Pues venga, vamos para allá.
Vamos para allá, Dios mío, tengo todas las armas a punto.
Venga, vamos. Afila bien tu arma.
Dios mío, no va a quedar ni uno. A sus órdenes, coronel.
Bé, passem de la guerra a una de les pel·lícules favorites també d'aquest programa, que és Aterriza como puedas.
Sí, que va doblar a Robert Stack fent de Capità Kramer en aquesta pel·li, Aterriza como puedas, sí.
Escúcheme atentamente. Pronto verá la pista a unos 300 pies. No descienda hasta verla por completo. Sopla un ligero viento de lado, así que esté preparado. Si entra a mucha velocidad, utilice los frenos de emergencia, la palanca roja frente a usted. Si así no se detiene...
No acabaria mai, però a mi m'agradaria saber quin actor li hauria agradat doblar que no ha pogut doblar.
A Orson Welles. Impossible doblar-lo perquè està mort, però hi ha una pel·lícula que m'agrada molt, 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 és molt Shakespeare, m'agrada molt Shakespeare, i és Campanadas a medianoche, que és una versió de l'Enrique IV, primera part, Enrique IV, segunda part i Enrique V. Va fer un guió meravellós, ell mateix, va fer el personatge de Falstaff, i és un personatge que m'hauria agradat, i encara penso que potser ho podria fer, perquè ja soc vell i puc fer-ho, però és un actor extraordinari, extraordinari, extraordinari. I clar, encara és impossible, no?
Amb la Mònica Folquet hem parlat de pel·lícules, però clar, de cop i volta, en el vostre sector, en el vostre món, han arribat l'allau de les sèries, no? Com ha canviat això a la professió? Pel que fa al que és doblatges? Perquè clar, n'hi ha tantes de sèries i totes estan doblades. I hi ha centenars de sèries, no? Com us ha canviat el dia a dia?
El problema és això, que hem de fer-les molt de pressa, d'avui per a mañana, una mica així, no? Això a mi no m'agrada gaire, però bueno, si agafes un bon personatge, com he agafat jo a Succession, pues encara la disfrutes. Però realment ni l'ajust, ni la direcció, ni tot això ha canviat totalment. Ja és una altra història.
Okay. Tenim, Marcus Bet, tenim una certa retirada del Brian Cox.
Bueno,
el protagonista de...
Tenim molts anys tots dos.
Sí. Com va sorgir això? Com us ho van oferir?
Aquest l'havia doblat jo.
L'havia
doblat algunes vegades. És un actor secundari boníssim i és un gran shakespearià, una altra cosa meravellosa. Havia fet molt, molt, molt teatre, havia tingut la seva companyia, havia estat com el primer actor a la Royal Shakespeare Company i a vegades sortien pel·lícules amb papers no gaire importants, però molt de pes, i jo l'he doblat diverses vegades, sempre m'agradava molt, és aquest actor, i mira, un Brian Cox, que bé. I curiosament, ell va fer de Silencio de los Corderos una primera versió.
Ell?
Ell, ell va fer d'Aníbal
Lecter.
Jo dic als oients, a la gent en general, que s'ho busquin, perquè realment no recordo el títol de la pel·lícula. Però sí que és una pel·lícula de Michael Mann,
sí,
dels anys 80, i el personatge sortia, un personatge també molt poc, però era un personatge, i ho feia Brian Cox. Brian Cox va ser el primer Lecter de la història. O sigui que, bueno, alguna cosa tenim en comú, no? No el vaig doblar jo en aquell moment.
No, una de les coses que em fascina del Camilo García és el bagatge i, podríem dir, que el solatge que té de tot el que és la cultura de la seva feina. Coneix, sí, la història dels actors, les pel·lícules. Li apassiona pel que estic veient la seva feina. Bueno, hi ha molta gent que treballa a la feina i tant se li en fot. Van doble ni adéu. Vull dir que...
A mi és que m'agrada molt aquesta feina.
Sí, no, clar, sap, perquè aquesta és
la pel·lícula és Manhunter.
Mira, sí, senyor.
Ah, molt bé, Montse. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Doncs parlàvem d'aquest actor. Ara l'escoltarem al Brian Cox, que és el protagonista de Succession, amb la versió, amb tal com parla ell, i després l'escoltarem en aquest cas amb la veu del Camilo.
Marcy!
What?
I'm heading out. As ordered.
Great. Tell one.
Fine. Go in here, yeah. I don't want a fucking heart attack from the surprise, and I don't want anyone in my face when I come out of the elevator. Right? Distance. Have them here.
I ara escoltarem a Camilo García, ara, i després us diré...
Què t'agrada més?
Bueno... És que vostè ja sap què és el que m'agrada.
Marcy!
¿Qué?
Me largo, como me has pedido.
Perfecto. A la una.
Bien, pero que sea aquí, ¿eh? No quiero que me dé un puto infarto de la sorpresa y no quiero encontrármelos a todos de cara al salir del ascensor. Distancia. Que estén aquí.
Queda més bé en castellà.
Home.
Jo, ara, abans de dir el Camilo,
arregleu més de la meitat d'actors americans.
Jo segueixo, senyor Marcelí, segueixo de sèrie.
Sí, sí.
I hi va haver un dia, que no sé què és el que va passar, que no estava doblada, només hi havia la versió en anglès. I vaig dir, bueno, jo, que tenia ganes de veure-la, vaig començar. Sí. I quan portava 5 minuts, que sortia...
Ho vas haver de treure.
Sortia el Brian Cox, dic...
Això no val res, això.
No, dic, aquí em falta alguna cosa. Sí, no, sí. Dic, no, em falta un element que és el... Clar, em falta el Camilo. I vaig parar, màquines, i vaig dir, això ho tirem enrere i fins que no pengin la versió doblada, no la veurem. I jo, permetem, Camilo, dir-te que jo aquesta sèrie la disfruto molt, però la disfruto amb tu.
Això és un piropo, és un piropo.
No, ja sé que no es porta, sí, no es porta, i ara tothom, la inèrcia és una altra, però jo realment la disfruto. Amb els que feu bé la feina...
És una qüestió de diferència de veu. A l'anglès, normalment, està el ressonador tenen el nas. El nas i el front. És que humano, una mica així. Tots, Encara que estiguin veus greus, també. I és una cosa molt normal. I en canvi, nosaltres tenim els ressonadors a la gola, a baix, una mica. Saps què vull dir? I llavors, el personatge em reclama aquest tipus de veu quan el dobles, realment. La seva és la bona, la interessant, la que agrada a tu, als que coneixen l'anglès. Sí. Però jo faig una versió, i aquesta versió... que no traeix absolutament la seva interpretació, i penso que li dono a la mateixa cara, li dono més força. I sí, penso que és això,
No, li dones una força que vaig trobar a faltar, curiosament, potser perquè estic acostumat al doblatge del Camilo, vaig trobar a faltar en l'actor, vull dir, aquestes coses que un reflexiona.
Clar, però és un personatge molt maco.
No, és un actor secundari, com t'he dit, perquè vaig llegir un reportatge que li van fer, sí, i que ara està en el seu moment més àlgid,
ara,
que li ha arribat 70, a la seva edat.
76 sí, sí, anys, sí. El moment, jo saps?
No, és que és així. Jo volia preguntar, i ja per anar acabant, no sé si la Mònica té alguna pregunta, ara que s'acosten els Premis Goya, els actors i actrius, subratllo, de doblatge extraordinaris, sempre ho ha estat al darrere. És perquè heu volgut o perquè no us ho han reconegut?
No ens han reconegut. Per molta gent de la indústria del cinema som bastardos. Tu estàs robando les voces de los originales. Tu estàs falsificándolo todo. Eres malo, eres mala persona. I clar, dius, bueno, pues no sé, és una feina molt maca que serveix per molta gent i perquè s'agradi o no s'agradi, però clar, els Goya mai a l'Acadèmia mai hem entrat. hi havia una acadèmia aquí, també, catalana.
Sí, la Gaudí, sí.
I la senyora que és la presidenta diu
sí,
que...
Sí, us va deixar...
No, de diu que odia tremendamente el doblaje. Bueno, el doblaje ha donat molta feina a molts actors que fem teatre, o fèiem teatre i fèiem televisió. Molts dels primers actors de televisió i que fan teatre són grans dobladors, grans actors de doblatge. Però, bueno, es veu que no serveix això. Només, sí. Només bueno, coses de... I això fa molts anys, ja. Fa molts anys. I, clar... Tothom diu, per què no entreu als Goya? A mi m'agradaria entrar
als
Goya. I que de tant en tant, cada any, diguéssim, mira, un gran doblador, com era Rogelio, com era Felipe Peña, com era José Luis de Salvador, com era Rafael Luis Calvo, com era Valdivieso, grandíssims actors, tenien que una vegada a l'any posar-li un Goya a la mà. No? I, bueno, no ha sortit mai perquè ens tenen oblidats. Ara, jo tinc la sort que fa poc, el mes passat, em van donar un premi a Isge. Em van donar el millor actor de veu de l'any i va agradar molt perquè són els únics que recorden una mica a Isge. Bueno, des que la senyora Bardem es va ficar allà dins i tot això, ara està l'Emili Gutiérrez Cava, que és un noi meravellós en tot sentit, van dir, aquest any li donem el premi al millor actor a Camilo. I l'any passat va ser Ricard Solans i així Maria Luisa Solà, i grans veus, grans noms d'això.
Bueno, grans actors.
Grans actors, exactament. Mm. I jo penso que el Goya, com a indústria, tindria que recolzar-la una mica, no? És una indústria que dona molta feina a molts actors.
Mm-hmm. Mònica. Sí, només una cosa abans d'acabar. M'agradaria saber, a banda de Succession, si quins altres projectes té ara mateix o...
No, projecte no, jo estic fent altres coses, sí. Estic amb una cosa de l'Star Trek, el capitán Picard ha tornat.
Ha tornat?
Està molt vell, pobret.
Però el mateix?
Ja em toca el mateix, sí, l'actor mateix.
Sí, no, que no fos un remake o...
No, Jean-Luc Picard, ara, tal com està ara, recordant les seves històries, les aventures i tal i qual. I amb uns guions que li fan per ell especials i tal i qual. I l'estic fent ara, sembla que ja porto 5 o 6 episodis d'aquesta nova, que ja vam fer una temporada. No ha tingut, sempre que no ha tingut molt èxit, però bueno, funciona molt bé. I ara tinc un altre, que és el John Goodman, un actor molt bo.
Sí, el que feia la sèrie... La com es deia aquesta?
Sí, Rosanne.
Gràcies, Camilo, Rosanne. Sí.
I per cert, abans era molt gras, un senyor que
pesava 150
quilos i ara pesa 80 o 70 i no sembla el mateix.
I li ha canviat la veu o no?
Aquest té una veu fabulosa, aquest canta molt bé, és un actor de teatre fabulós, aquests bèsties ho fan molt bé tots. I bueno, és una família de telepredicadors, que tenen un canal de televisió i ho omplen estadis i parlen de Jesucristo Superstar. I té ell i els seus fills, és una comèdia molt maca. I també l'estic fent ara.
Sí, molt bé. Bueno. Ja seguir. I suposo que nova temporada de Succession, perquè ara...
Sí, jo penso que sí, ja han començat a rodar la quarta temporada.
T'estic esperant que tornis.
Bueno, doncs pues vale.
Suposo que us deuen fer firmar algun paper de confidencialitat, és sí, a dir, no t'ho preguntar res.
Tots els papers del món. Perquè no som ningú, però... Alhora, comptem. No, és que aquesta veu, potser pot dir que volen cobrar royalties o volen no sé què. No, fem un paper que no... El que ens paguen, ja està. I s'ha acabat. Després tenim a Isge, que ens dona una petita història, i la societat d'autors... Bueno, això ja està bé. Però no pots reclamar a cap de les majors grans res. Perquè amb el que paguen, que és molt poc, per cert, ja tens prou. Però confidencialitat, sobretot amb Disney, que són uns... que són, bueno, una gent rara. Et fan signar 50.000 coses. Sí. Coses de la vida, no?
Camilo García, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer, de veritat.
I la senyoreta Folquet.
Home, senyoreta Folquet, que escolta, ha fet un anàlisi, s'ha deixat... Sí, quants documents no has posat?
40.
Sí. Ja li vaig dir, és que això ens ocuparà pràcticament tota la tarda, per tant, hem fet un petit tast.
Ha estat un plaer.
Igualment.
I amb els col·laboradors també, amb
Rambo. Rambo.
Muchas gracias, coronel. Ha sido un placer volver a la guerra, aunque sea por unos minutos.
Cálmate. No llores, muchacho.
No, es que no puedo. Dios mío, me recuerdo de Vietnam, cuando estábamos ahí.
Uy, Vietnam.
Vamos contra Putin. Venga, vamos.
Vamos ahí.
Camilo, moltes gràcies, de veritat. Fem una pausa, 3 minuts i tornem.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.